Backstage, programa presentado por Remecano, Emma Bebia y Pablo Pérez. Te contamos todo lo que ocurre detrás de los escenarios.
Sola y un que guía en la oscuridad. Perquè mai perdré la nostra dignitat.
Buenos días, soy Emma Bebia y con Pablo Pérez a la derecha y Reme Canoz a la izquierda y en los mandos a la Liga Llego, damos comienzo a este último programa de Backstage con el que nos despedimos del 2017. Muy buenos días.
Buenos días.
En el programa de hoy contamos con Marc da Sousa desde Atomic Studio, donde ha grabado a bandas como Smoking Souls o Solar, de la cual es integrante.
Además, vamos a hablar de la meua terreta.
Reme, vamos a hablar de la cosa sorda, no de la Marina Alta.
Vale.
Así es, en principio sería yo, como ganadora del pasado programa, quien hablaría de un grupo. Pero como nos hemos despertado con un poco de espíritu navideño, hemos pensado que era mejor darle la oportunidad a Reme de poder hablaros un poco de este eterno grupo que ha marcado un antes y un después en la música en valenciano.
Tras 17 años de batalla, hace ahora algo más de un año, La Cosa Sorda se despedía de los escenarios. A los que amábamos su forma de entender la música, nos cuesta no encontrar su nombre en los carteles de los eventos a los que no solía faltar. Seguramente en la memoria colectiva de las bandas ahora emergentes, resiste al olvido la enorme influencia que ha tenido en ella a tantos niveles. Por ello, desde Backstage queremos rendir un pequeño homenaje al gran recorrido de los alicantinos al atesorado.
Pues hablando aquí un poco de La Cosa Sorda, me cuesta bastante poder hablar objetivamente sobre ellos. Es que es un grupo que literalmente nació conmigo. Dio sus primeros pasos en los escenarios sobre 1997. Y al igual que todos los grupos, ha sufrido un cambio desde sus inicios. Empezó con unos ritmos más rock, para acabar con estos ritmos ska que tan populares hizo el grupo Pegolino. Lo que nunca cambió su mensaje reivindicativo. Con sus letras combativas contra el capitalismo, la corrupción política y... Con sus letras combate el capitalismo, la corrupción política y además reivindica la normalización de la lengua. En la década del 2000, cuando no existía este boom en la música en valenciano, La Cosa, junto a grupos como Aspencat y Obrin Pass, abrió esta especie de caja de Pandora. Y además hicieron una especie de zasca a esa gente que decía que cantar en valenciano era contraproducente, pues que nunca llegarían a la altura de los grupos en castellano. Quizás La Cosa no fue un grupo que sonó en los 40, pero sí llenaron escenarios de diferentes puntos del país, hasta el momento que llegaron a tocar en un festival de Japón, el Fuji Rock. El año pasado se despidieron oficialmente los escenarios. En estos 19 años nos han demostrado que la música puede convertirse en un arma combativa muy poderosa.
Y aquí estamos nosotros esta vez. Que peço, agradeço a ovação de igual sucesso. Venho a provocar sensações, eu regreso. Sem estilar de campeões, mostramos o progresso. Muito bem,
bueno, Reme, esto está muy bien, pero yo creo que La Cosa ha creado un poco de conflicto, o por lo menos nosotros lo hemos querido crear en las redes sociales. La Cosa es un grupo que siempre ha estado ahí y siempre lo va a estar, por mucho que se hayan disuelto. Ha marcado un antes y un después en la música de aquí, de nuestra comunidad. Pero, ¿tú qué crees? ¿Cosa o Aspencat?
A ver, ¿papá o mamá? No se puede elegir ni La Cosa, ni Aspencat, ni Obrin Pass. Es que es como coger mamá o papá, pero sí que es verdad que ya en el ámbito musical Aspencat dio un cambiazo más grande que, por ejemplo, La Gosa. Vale, La Gosa comenzó con sus ritmos rock, luego comenzó con el ska. Pero es que Aspencat, por ejemplo, vino del rock, pasó al ska, para luego irse al dubstep, que esto disgustó a un gran número de seguidores antiguos, pero que gente más joven, estos nuevos ritmos electrónicos con mensajes reivindicativos han sido muy agradables. Y para darte un argumento más de peso, hemos podido hablar con Pau Pozo Chisbert, CEO en Festivalazos y además compañero nuestro de la carrera y en CADU.
Las diferencias entre La Gosa Sola y Aspencat vienen un poco dadas por la época en la que vivieron. Está claro que la masa social que mueve La Gosa Sorda es mucho más grande, porque en torno a ellos hay un carisma como el grupo que terminó de derribar el muro que se había construido en torno a la música en valenciano. Aspencat, aunque mueve menos gente, ha tenido otra función vital que ha sido la normalización de la música en valenciano, y han conseguido enganchar a esta nueva generación de jóvenes que tanto están consumiendo música en lengua valenciana. Y con respecto a la pregunta de a quién prefiero, si a La Gosa Sorda o a Aspencat, es un poco como ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? ¿Quieres a los dos por igual? Yo está claro que no podría elegir entre uno de los dos, porque no me imagino una noche de verano por Valencia sin escuchar Esbarsers o sin andar por las calles de Valencia recordando la letra de Camas Mullats, pero tampoco me imagino esta última época sin la voz de Kiko dándolo todo frente al escenario, cantando canciones que es que prácticamente se han instalado como himnos de una generación.
Pues parece que coincides bastante en la opinión con Pau, ¿no, Remé?
Estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, ¿y crees que el hecho de que grupos como, por ejemplo, La Gosa o Brimpass hayan como desaparecido un poco de la escena, crees que eso ha perjudicado o ha favorecido la nacida de nuevos grupos?
No ha perjudicado como tal. Sí, es verdad que han dejado un poco de vacío, pero tenemos la entrada en el panorama de diferentes grupos. Así te lo van a explicar Elisa Carrió y Alba Palacios, con la que hemos podido hablar.
Las diferencias entre La Gosa Sorda y Aspencat. Las diferencias entre La Gosa Sorda y Aspencat vienen un poco dadas por acción.
Personalment, sí que m'agradaria que tornara La Gosa Sorda als escenaris, perquè crec que hi havia una espècie de fraternitat en els concerts que ens unia a tots per l'amor a la llibertat i a la terra, que la veritat és que això només ho he sentit en els concerts de La Gosa Sorda i tal vegada en algunes manifestacions, i m'agradaria molt tornar a sentir ese sentiment tan bonic. Però crec que el fet de que s'hagin retirat no ha sigut algo ruïn, perquè és com una evolució i deixa pas a altres grups nous i joves que també reivindiquen el mateix, la terra lliure. Així que sí que m'agradaria tornar a veure un concert més, però està bé la evolució del grup.
A veure, està clar que grups com La Gosa Sorda o Brimpass han marcat un antes i un després en el panorama musical valencià. Però avui en dia encara persisteixen altres grups que han sorgit posteriorment, com és el cas de Smoking Souls, Auxili, El Deluvi, Zoo, o fins fa poc Aspencat i Exemple, que estan fent dia a dia les seves lletres i les seves cançons que la música en valencià cresca i estan defensant una cultura, una llengua pròpia d'una terra.
Som l'equilibrista que camina per damunt la corda. Acrobàcia, salt mortal, invertim la trajectòria. Aprenem a viure sense por a sortir de la gàbia. Com l'ocell en llibertat, invertim la gravetat. Tu reps la màgia, tu sols, tu immortal. Tu tens la força, tu sols, tu és gran. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Desde Ondara, Alicante, la Marina Alta, llega nuestro entrevistado de hoy. Seguro que todos lo habéis escuchado. Se trata de Marc da Sousa. Ahora mismo estaréis estrujándoos el cerebro a ver de quién se trata. Pero es que es un hombre presente en la música de la Terreta, de la música en Valencia, pero de forma poco visible. Marc es el productor musical de bandas como Zoo, Aspencat o Smoking Souls, llegándose a convertir en el productor más prolífico de la música en valenciano. Además, también es integrante del grupo indie Solar, que acaba de presentar Año Nuevo, el adelanto de su cuarto trabajo de la banda.
Bon dia, Marc.
Hola, bon dia.
Tots recordem com les maquetes caseres es feien als locals de les bandes amateurs. Sobre la irrupció des de fa uns anys de la tecnologia digital a les gravacions, com creus que és aquest salt a la qualitat?
Bueno, jo penso que gràcies a la tecnologia avui en dia pues, la gent ha pogut accedir a ordenadors i a poder maquetar-se les idees i a poder créixer abans d'entrar a un estudi de gravació i no deixar-ho tot a la sort de lo que poguera ocórrer allà en l'estudi, no? I això ajuda moltíssim a les bandes per aclarir un poc les idees i per a poder arribar més amb més seguretat i evidentment això ajuda en el so final, no? I en la part creativa final, sobretot.
Bon dia, Marc, què tal?
Hola, bon dia.
A l'hora de buscar el so que té més la banda d'estudi, quan important és estar en sintonia amb els músics?
Bueno, realment diuen que els micros no graven sols els sons, sinó que també graven l'energia, no? I la veritat és que jo ho he pogut comprovar a vegades. Una mateixa equalització per a una guitarra tocada per una persona o per una altra pues varia i evidentment és fonamental que la persona estiga en una energia positiva o en una energia en algo que transmetre, no? Des de la seva ànima a les mans i de les mans a l'instrument. Així que és vital, no? Que n'hi hagi un determinat ambient, no? En les hores de gravació per a que tot funcioni i tot rode.
I ja parlant un poquet més del panorama de la música en valencià, que sabem que produeixes a grans grups que canten en la nostra llengua, per així dir-ho. Podríem afirmar realment que la Marina Alta és com el bressol d'aquesta música? Però per què trobes que és? Tenim més traïció musical a la Marina o és que simplement l'aigua de Pego és una aigua màgica i d'ahí naixen tots els músics i naix tot? Per què és? Per què tenim aquesta tradició musical?
Bueno, jo trobo que, per exemple, en el meu cas, personalment, a mi m'arriba la cosa musical a través del meu avi, que pues, tocava l'acordió i el tocava de manera autodidacta, bueno, temps de guerra, no? I un instrument pues, servia per animar una nit o per animar la vida de les persones i n'hi havia que aprenia de manera autodidacta, no? Com és el meu cas. És cert que en tot el País Valencià sempre es parla fora de que hi ha molts grans músics i, evidentment, pues, sí que n'hi ha una tradició. Concretament en la Marina, pues, pot ser que siga l'aigua de Pego. No? En Pego, concretament, sí que han sortit molts grups interessants, entre ells pues, la Gossa Sorda, per exemple, i o Smoking Souls, i la veritat és que la Marina estem molt contents, no crec que evidentment que siga exclusivament perquè en Asafor pues, està Zoo, està també entre altres La Raïs i en Castelló també hi ha hagut grups, no, com que han funcionat també i bueno, pues nosaltres ara pot ser que estigui un poc més concentrat així perquè hi ha hagut tres grups com són Smoking, La Gossa i Aspencat, pues, que s'han fet molt visibles, però no crec que n'hi hagi res més especial que la voluntat de voler fer música i també el moment convuls social i polític que hem viscut estos darrers anys i avui en dia pues fa que tot s'ajunti i que la gent utilitzi la música com a vehicle pues per a transmetre un missatge, no?
I ara estem veient, sobretot en els darrers anys, que, bueno, llevant la primera edició del Festardor, que es va fer a... Festardor, perdó, un festival que va fer Pedreguer, estem veient que els últims anys sí que n'hi ha més impuls del panorama, no? En plan, gràcies a festivals com el Mongo Rock, el Festivalet de Gata, tu trobes que més o menys està creixent el panorama un poquet més a nivell ja de creació d'events o estem encara un poc estancats, parlant
bueno,
de la Marina?
Ja, Sí, ja, el que sí que està clar és que clar, tota aquesta energia, ja que parlem abans d'energia, tota aquesta energia que està en la gent i que dels músics passa al públic i del públic als músics, perquè evidentment si no tens gent baix de l'escenari recolzant-te i ballant les teves cançons, pues, al final la música no va avant. Tota aquesta energia està ahí i evidentment ens hem donat compte tots que hem de fer que això es normalitzi. Els festivals és una de les coses, no?, que fa que es normalitzi la música, que tu puguis accedir, que s'hagi creat una mena de circuit on si tu fas música cantada en valencià, pues saps més o menys que pots posar-la en aquest riu i arribar a la gent, no? Uh-huh. Evidentment, després està el negoci, no? I la indústria. Nosaltres realment en el País Valencià no tenim una indústria que estigui muntada de veritat. Es donen tots els elements per a que això passi, però hi va passant molt poquet a poquet. Pues ja n'hi ha productores com Pro 21, estudis com el meu, i va tot això posant-se en marxa i va engranant-se, però no des d'una manera apoyada a nivell polític, no? A nivell institucional, que seria molt important. Bueno, ara s'obrirà la tele, la ràdio, i bueno, pues, anirem poquet a poquet tornant al lloc on estava abans la música, no?
Sí.
I que entre amb més força.
On no? Aquesta, on aquesta. Sí. Nosaltres estàvem acostumats a una música en valencià, amb ritmes d'esca, amb la presència d'instruments típics, per exemple, la dolçaina, però ara han vingut nous grups com Pupilles Dilatives, Smoking Soul, So, que han evolucionat el panorama i s'han allunyat un poc del que estaven acostumats. Aleshores, les dolçaines han desaparegut en la gossa sorda? O simplement la indústria musical en la Comunitat Valenciana es vol comercialitzar una mica més?
No, jo penso que no és una cosa intencionada. Vull dir, és una qüestió evolutiva, penso, perquè realment pues, els instruments es posen de moda en una temporada, en els sintetitzadors passa exactament igual. Mm-hmm. Un determinat so està de moda una època i al cap d'uns anys pues, ja no sona nou, ja no sona fresc i desapareix. Després arriba un altre músic que ho reinventa, el torna a utilitzar però d'una altra manera i es reinventa. En el cas de la dolçaina, pues, bueno, ha tingut 20 anys, no?, amb Obrim Pas, que és el màxim exponent en aquest sentit, de un, vamos, 20 anys d'esplendor total, i ara pues, la gent pues, ha anat evolucionant, ha anat introduint-se a altres estils que han portat el hip-hop, per exemple. Pues, clar, fer hip-hop en dolçaina no és impossible, però pues, igual no és el que més li diu. Llavors pues, la gent ha passat a uns altres estils i els instruments han anat relegant-se. Bueno, però això és una cosa evolutiva, penso, no és una cosa intencionada. La dolçaina tornarà en uns anys, pues, algú la reinventarà, segur.
Vale. I a què creus que es deu que la música en valencià tinga més difusió? Perquè abans és com un cop enrere, no? O sigui, abans de la dècada de 2000 sí, teníem els grans cantautors, però podríem dir que fins a l'època del 2000 no va pegar este boom. Per què trobes que s'ha donat esta difusió?
Bueno, jo trobo que, com he dit abans, s'ha utilitzat la música com a vehicle per expressar unes idees i uns missatges. Aleshores, la música cantada en valencià ha estat sempre associada o molt associada a un missatge reivindicatiu, polític i social. Com hem viscut, el que hem viscut així els darrers 26 anys, no?, de 24 anys de govern del PP.
I per què penses que les bandes en valencià ara estan més movent-se a nivell nacional, com per exemple el gènere?
Bueno, pues precisament perquè gràcies a que ha hagut un circuit que ha fet que tot cresquera, ese tope, diguem, ja està cobert. Ara mateix el moment, per dir alguna cosa, un xaval que té 10 o 12 anys i que comença a escoltar ja Obrim Pas o La Gossa o el que sigui que escolte, pues, bueno, tampoc ha viscut el moment polític convuls fins que no tinga, es faci un poc més major, i aleshores s'obri també altres estils que ja van apareguent, altres missatges que no són polítics, perquè això evoluciona, no tot el món pensa igual o no a tot el món li importa el mateix el que passa en la societat, i això fa que, pues, que apareguen altres grups en un missatge polític menys marcat. I realment gràcies a aquests moviments socials que ha passat lo de la música. Realment els músics el que feien era tocar, enviar un missatge a la gent i el públic el rebia, connectava amb ell i anava als concerts. Vull dir que això ha sigut de manera totalment espontània, no ha sigut premeditada, ha sigut a força de voluntat total dels músics, tot el que ha passat i està passant en el tema de la música en valencià. És així.
Doncs realment és possible guanyar-te la vida com a músic si únicament vols fer música en valencià?
Bueno, pues sí que realment és possible. És dur i és difícil, però bueno, sí que n'hi ha grups que estan aconseguint durant unes temporades dedicar-se a això exclusivament. No tots poden, però bueno, passa igualment en altres grups estatals. No tot el món viu de la música. Uh-huh. No et montes una empresa i et funciona bé. Les empreses s'obrin, tanquen, i els grups, al fi i al cap, si tu comences a gestionar i intentar viure de la música, el teu grup es converteix en una empresa que pot funcionar bé o pot funcionar mal. Després, si ho portes com a hobby, que també és el cas, i funciona i la gent li agrada, pues el hobby es converteix en una feina, perquè arriba un moment en què ho reclama. Tens que dedicar-li més hores. O estàs o no estàs. Per estar has de viure bé, perquè si no, pues és molt dur. Sí. No és fàcil, evidentment no és fàcil.
Clar.
Realment, per què és tan escassa la presència de les dones en aquest panorama?
¿Por qué es tan escasa? Bueno, pues per lo que escaseja la dona. Entonces, ya vivimos en un sistema patriarcal a muerte, sí. Y la dona siempre está relegada. Pot ser el nostre circuit està obrint-se, també van tirant-se avant grups de dones.
Sí, com Pupiles. Sí.
Pupiles, per exemple, la gent de ara no recordo el nom, els que eren abans a Roscal 2... Carla i Estela, que tenen un altre grup, que ara no recordo, no em ve el nom al cap. Bueno, sí, està apareguent, saps? Tot això està apareguent i està potenciant-se. En el cas de Pupiles, en Catalunya n'hi ha potser una miqueta més de conscienciació d'això, no en el tema de la dona en si, sinó de mirar als grups de dones, no? I en Pupiles, bueno, notat, hem fet un munt de concerts allà dalt i hi ha molta, molt bona rebuda.
I parlant el que ens has dit del panorama aixina musical en Catalunya, tu realment en l'àmbit de producció n'hi ha alguna diferència principal en la nostra indústria i la de Catalunya?
Bueno, la de Catalunya està molt més assentada, ja porta molts més anys i estan més, bueno, pues tenen més experiència. També és cert que últimament els grups valencians triomfen en Catalunya i són molt ben rebuts i això, pues... fa que nosaltres també cresquem. Jo recordo els primers concerts que feia amb la Gossa Sorda quan anàvem veient en directe, que arribàvem a Catalunya i notàvem a qualsevol bolo xicote de qualsevol poble, notàvem una organització molt més sòlida, tot i que no eren concerts grans, doncs era gent jove que muntava les barres i feia els concertets i tal, i notàvem que ja que n'hi havia com molta més coordinació que així, que en aquell moment començàvem a fer concerts, i era no un desastre, però quasi.
Podríem dir que d'ací a 4 anys a les ràdios nacionals escoltarem grups en valencià o encara queda camí?
Bueno, queda camí, però això al final... tu sones en una emissora de ràdio perquè tens un públic i generes algo i la gent, pues on n'hi ha una notícia, pues va, o sigui, vol estar, no? I en Ràdio 3, per exemple, que és una emissora on realment podríem sonar a nivell estatal, pues bueno, ja està ocorrent, com és el cas de Gener o de Tardor, que també han sonat ahir, o Smoking Souls o La Gossa. Jo els he sentit en Ràdio 3, en algun altre programa, no en els programes de major audiència, però també per una qüestió estilística, no? En el cas de La Gossa, pues, en el programa de Ángel Carmona, pues fent l'estil que feia La Gossa, pues és complicat, una qüestió estil, perquè ahí pues posen més indie, més esa onda. Gener, per exemple, sí que ha sonat ahí, o Senior.
Doncs ara mateix, en quin punt diríem que estem en el panorama musical valencià? On estem ara mateix?
On estem? Pues bueno, estem en el moment de que hi ha que professionalitzar totalment i industrialitzar el sistema, perquè si no, pues serà molt complicat mantindre aquesta energia, perquè necessites, no pots estar sempre estirant i suportant un lastre gran i necessita professionalitzar-se, que la gent pues, puga econòmicament puga dedicar-se a la música, i això ajudaria molt. I estem en aquest moment de que necessitem una infraestructura que jo penso que està creant-se.
Clar que sí, per a poder competir d'una forma...
Exacte. Sí. Per a poder competir més professionalment sí. en la resta del territori. Però bueno, ahí ja està ocorrent, o sigui, el Festivern és un festival important, igual que el Festjoc, o el Festardor, bueno, hi ha un munt de festivals que van consolidant-se, van fent edicions i van aprenent, i van fent-se grans, i evidentment, pues, si et fas gran és perquè estàs fent la feina de forma professional.
Sí, és a dir, està agafant-se una base bona per a futures edicions. Sí. Com a últim, ens podries avançar quins grups penses que van a petar-ho aquest 2018?
Buah, ni que fora raper.
Spoiler.
No sé, bueno, és que això l'última paraula la té sempre el públic. La producció, bueno, tu pots enfocar més o menys, entens que a la gent li agrada un estil o un so o li agrada una història, no?, en un grup, però d'ahí a que per norma això es convertisca en un hit o en un èxit, pues bueno... és complicat. El cas més de referència és el de Zoe, el primer, no?, d'anar amb un single, aconseguir una gira en qüestió de mesos, en mogolló de concerts i en un caché digne, no?
Pues esperàvem que digueres Solar o algo, sinó més un poc de promo.
Bueno, ja el dic, això és una cosa delicada, no és una regla de tres. Més o menys veus per on van els tirs, però després és el públic. I no sabria dir-te, bueno, jo estic manejant grups de Catalunya que venen, pues està gravant en Terrasseta de Preixens o Bella Chao, ara estic en una gent que es diu EAM, l'Exèrcit d'Alliberament Musical, que també tenen molt bona pinta, barregen hip-hop, música electrònica i guitarres canyeres, rosant el metal. No sé, és que... Tren, per exemple, que fan també una onda tipus gener i tal, més rock alternatiu... Pero bueno, no me puedo mojar en eso.
Y respecto al tu grupo Solar, ¿qué esto fent ara mateix? ¿De qué va que es quart disc?
Bueno, pues aquest disc, el títol es diu la resistència y bueno, pues exposa pues la paraula ho diu clarament, no? En resistir, no? És el quart àlbum i també per el moment social en què vivim de resistència, no? D'estar socialment aguantant constantment pues els atacs de l'establishment, no?
Bé, pues, moltes gràcies. No sé si els meus companys volen dir alguna cosa, acomiadar-te de tu.
L'únic que quasi li ho està dient als meus companys, jo m'acabo d'enterar que eres d'Ondara, jo tota la vida pensant-me que ho tenies a l'estudi allà, i jo sóc de Pedreguer, quasi que haguem anat a l'Andreu i haguem fet l'entrevista més relaxats.
Ah, eres de Pedreguer.
Sí.
Pues bueno, pues mira, ho tens propet, quan vulguis passar per Atomic Studio, ja saps.
Perfecte, per mi.
Quan vulguis.
Moltes gràcies per tot, Marc.
Per res, a vosaltres, una abraçada.
Merci.
A vosaltres, adeu.
Nos despedimos de nuevo de vosotros, aunque no nos gusta, para escucharnos en el próximo 2018. Suena bien, ¿no? Desde el equipo de Backstage, esperamos que disfrutéis de las fiestas y que nos sigáis en nuestras redes sociales.
Esperamos que os hayáis portado bien en este 2017 y que este 2018 venga cargado de energía y de buen rollo.
Nos vemos el 7 de febrero, donde arrancaremos el año con estupendas novedades del panorama musical. Hasta entonces, felices fiestas. Won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. No, I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. There's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, 'cause Santa, he won't.